Matí amb Raquel Garcia. Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter @radiosabadell.
Dijous més arriben els nostres prescriptors amb un munt de recomanacions, així que prepareu-vos perquè avui arriben ben forts. Primer de tot, saludem a la Irene Garrido, la nostra experta en musicals, que avui ens porta moltíssimes propostes. Bon dia, Irene.
Hola, bon dia.
Avui, en aquest dia de pluja, tu ens vols fer ballar, cantar, no? I treure aquí tota l'energia positiva.
I tant, que no plou perquè la gent canti. La gent ha de cantar igualment. Veure totes les males energies de dintre. Qui canta, els seus mals espanta, diuen.
Doncs. Exacte. Però no cantis ara, no cantis.
Però que no... Si no, que m'estava posant. T'imagines que em poso a cantar? Bon dia, bon dia.
Seria meravellós.
No crec,
eh? El repte d'avui és... El repte d'avui és cantar.
És que... No? Et sembla bé?
Que em sembla perfecte. Si ja, ja plou.
Si tu cantes, ja faig els coros.
Vale.
No?
Perfecte.
Així,
aquest... Sí.
Vale, perfecte.
Sí. Firmo.
Que avui, com sempre, ens portes aplicacions, reptes... Que si tenim una mascota, em sembla que hem d'estar molt atents, no?
Home, avui? Sí. Avui és el dia de les mascotes. Bueno, l'hem creat nosaltres, és igual.
Oh.
Com a mínim a la ràdio, sí.
No he felicitat el meu gosset, pobre.
Pobret.
I també moltes aplicacions, com sempre.
Tinc aplicacions,
no?
Útils i no tan útils.
Molt bé, ja ens agrada. Doncs vinga, Rocío, que soni la sintonia de la Irene, que porta un munt de propostes. Deixa de ballar ja i vinga, comença amb les teves propostes. Ai, per on comences, va?
Les primeres propostes que porto no són gaire de ballar.
Ah.
Està greu, eh? Ara tallo una mica el rotllo.
No.
No, sí. Vas, ens hem de posar una mica
sèries, també. Jo
m'havia canviat i tot. Tranquil, no, ho farem servir.
Ah, val, perfecte, em quedo.
D'aquí una estona. Ja sé que normalment porto coses de musical, però saps què passa? Que a més ara passa que el teatre de text... Ja diem teatre de text, i potser és un... A mi no m'acaba de agradar això d'ell, el teatre de text.
Ja,
però, saps? Perquè sembla que, no sé, és... teatre de text, no, el teatre, ara ja es barregen moltes disciplines. I quan vaig a veure coses, resulta que et trobes doncs, amb espectacles molt interessants, que no només és el text clàssic, pur i dur, del que hauria de ser. Per exemple, m'explico. Projecte Ingenu, que és una companyia que està en el Teatre Acadèmia, amb K, han fet 3 Shakespeares aquests últims anys i vaig poder anar a veure Hamlet, que no l'havia vist. Tenen Hamlet, Romeo i Julieta, Hamlet ja ha acabat, ara fan Romeo i Julieta, que també ja l'havien fet, i després tornaran a fer el Vaig ser pròsper, que és una, bueno, una versió o una reinterpretació de La tempestat de Shakespeare.
Molt
bé. I a través de Shakespeare han trobat una mica la seva manera d'explicar-se al món. Això no vol dir que vagis allà, vegis Hamlet o ara Romeo i Julieta i vegis la versió, diguéssim, això, no? Clàssica, pura i dura de l'obra de Shakespeare, X, la que sigui, no? En aquest cas, això que estem sentint ara, així veiem una mica quina és l'ambientació, és Hamlet.
Si això és Chemical Brothers, no?
Yes.
O sigui, a veure. Jo vull anar a veure això.
Jo també vull ballar, vinga, va.
Mira, ho porto perquè ho fan molt bé, però ho porto, a més, per una mica desestigmatitzar el teatre clàssic. Com, bueno, el teatre clàssic, en plan, és que Hamlet, un Shakespeare, de veritat? Jo l'he treballat molt perquè nosaltres tenim una versió musical i que ja en parlarem si ho tornem a fer, però vull que conec molt l'espectacle i té moltes possibilitats. Ells han agafat Hamlet i parlen de que és... el personatge de Hamlet no deixa de ser contemporani i que parla doncs, de totes les pors de la... Hamlet us posa una mica en antecedents. Hamlet se li mor, bueno, li assassinen el pare i llavors diguéssim que tot l'espectacle, molt resumit, ara qualsevol que sigui amant de Shakespeare em mata, però...
Ja estan trucant, Irene.
Estan trucant. Sí,
vigila,
però és perquè la gent se situï.
L'associació a favor de Shakespeare. Exacte. Està trucant dient que no resumeix
així. No, ha estat molt rigorosa.
Però,
vinga, segueix.
No, Hamlet el que... El que jolín. No, Hamlet el que fa durant tot l'espectacle és... S'ha de venjar del seu pare, ¿vale? Perquè el tiet, que ara és el rei, és qui va, que ha matat el seu pare, i això li diu el seu pare mateix com a fantasma, en aquest cas. I hi ha moltes més coses, no? I una mica el que parla Shakespeare a Hamlet és de les persones que no accionen. És a dir, és un personatge que és un pensador, que ja no és un guerrer ni un lluitador, i per tant ell no té cap intenció de matar el tiet, però ho ha de fer, perquè en realitat ha de venjar el seu pare. I mentre hi pensa, bueno, acaba com tornant-se boig, o aparentment es fa el boig, això no queda mai clar, perquè no sap com afrontar aquesta situació. I és aquella persona, o aquell personatge, diguéssim, que com a pensador no acciona, espera que les coses passin. I quan passen, en aquest cas, el destí és tràgic, i acaba passant malament. Passant, no, tothom sap com acaba Hamlet, de fet.
No, es veu que el Joan no.
No, no, t'ho explicaré, perquè pots veure una versió cinematogràfica meravellosa del Kenneth Branagh, que és increïble, la pots veure, i és dura un rato llarg, però està molt bé. Total, en aquest cas concret, Hamlet és una noia, per exemple, per començar. Ho fa una dona. No hi ha espases, perquè hi ha un duel al final, sinó que ho fan amb copes d'aigua. Cada vegada que hi ha, que confereix a l'altre, es tiren l'aigua a la cara. L'aigua forma part de la mort. Per què? Explico, per exemple, com arriben aquestes conclusions, o jo el que vaig entendre quan ho vaig anar a veure, però Caront, que és el barquer que porta els morts d'un cantó a l'altre, que no té res a veure amb Shakespeare ni amb Hamlet, doncs ell simbolitza com que l'aigua és el que fa que puguis anar, o sigui, del vas de la vida a la mort, val? I ells fan servir aquesta aigua com a l'element de mort. I a partir d'aquí li donen un altre sentit a l'espectacle. Hi ha aquest tipus de música, per exemple, el text està combinat amb el cos, totes les emocions passen tant pel cos com per la veu, com pel text. El text és l'última traducció de Sallent, que és meravellosa, però a partir d'aquí agafen aquell text i el transformen absolutament en una cosa molt personal.
Doncs tinc moltes ganes d'anar...
Anava a dir exactament el mateix. Sí, podríem anar.
Si algú vol veure algun espectacle, o sigui, per exemple, un exemple d'espectacle de Shakespeare, una obra de Shakespeare, portada en un lloc una mica diferent, tenim aquell Romeo i Julieta de Baz Luhrmann, la pel·lícula, que surt Leonardo DiCaprio, no sé si us sona, anys enrere, i tot i que el text és l'original, també és una visió més moderna d'una obra de Shakespeare. Doncs mira, Ingenu en aquest cas estava fent Hamlet, ara està amb Romeu i Julieta al Teatre Acadèmia, i després seguirà amb Vaig ser pròsper, que torno a repetir que és una visió diferent de la tempestat de Shakespeare. I a través de Shakespeare ens explica moltes coses. I l'última cosa que diré del Projecte Ingenu és que una de les actrius és la Cristina López, que és sabadellenca. Que un dia, fins i tot, li podríem dir que vingués a tocar-la.
Sí.
I ens expliques una mica com és aquest viatge per Shakespeare.
Doncs ja podem començar a gestionar, no?
I tant.
Perfecte, m'encanta. Què més?
Més coses. Jo crec que abans de parlar-ne escoltarem un àudio, però parlem de paisatges per a no colorear.
Rechazamos el hecho de que los adultos sean el centro de la sociedad, la que está construida en base a sus términos, ideas y prejuicios. Han creado un sistema a partir del cual deciden la religión que debemos profesar, los roles de género que debemos seguir, las aspiraciones sociales que debemos tener y los estilos de vida que debemos alcanzar, subestimando nuestra opinión, nuestros sentimientos y nuestras capacidades. Queremos decirles, no estamos en vías de convertirnos en personas, ya somos personas hoy, válidas y respetables. Rechazamos también el orden social que esconde este discurso autocéntrico, el cual sitúa al adulto, hombre, blanco, cisgénero y heterosexual.
Brutal, de moment, no? Com aquesta entrada...
Bueno, és que ja ho explica, no?
No?
Sí, és un espectacle on surten nou noies, es fa el Teatre Lliure, fins aquest diumenge, però ja us dic... per la meva pròpia tristesa, que està tot exhaurit. O sigui, la primera que s'ha quedat sense entrada sóc jo. Però hi ha vídeos a YouTube, ho porto igualment, perquè penso que han penjat coses i val la pena, com a mínim, veure el que seria, no sé si s'hauria de dir tràiler, però el tràiler, no? Són nou noies xilenes, d'entre 13 i 17 anys, Hi ha música, fan vídeos amb el mòbil, trucades, hi ha coreografia, ballen reggaeton, i del que parlen és de la violència familiar i social a Xile, de totes les noies assassinades, d'aquesta societat patriarcal i adultocèntrica que tenen, que és això que estava explicant aquella noia, i a través d'un treball que s'ha fet dels casos reals que han anat passant, fan una crítica des de la seva adolescència, que és el que diuen, no, som adolescents, però no som persones que s'estan fent, ja som persones vàlides i tenim una opinió formada. I no, just ara quan vaig sentir al final de l'àudio, deia, no, l'home blanc, diguéssim, heterosexual, és l'únic model que existeix, sinó que n'hi ha molts més, i ho posen com sobre la taula. Tothom que ha anat diu que és espectacular, és una pena que ja no hi hagin entrades, esperem que puguem veure en algun altre moment, però si més no, només veure el vídeo, veure quina és l'estètica, perquè justament perquè tant amb lo de Hamlet com amb això, que no tenen res a veure, són espectacles que si la gent es pren al teatre a veure sempre el mateix, és a dir, uns actors dalt d'un escenari amb un text clàssic, que no està mal, o amb alguna cosa simplement de ficció, hi ha coses molt crues, molt ben fetes i amb un llenguatge molt planer, amb gent molt jove.
Doncs ens encanta que hi hagin aquestes propostes més reivindicatives, més arriscades, no? Més diferents també, perquè el que deies, no sempre ens ve de gust a veure el mateix format. I encara tens una altra proposta molt interessant.
Sí, perquè el teatre, a més, a vegades també és per evadir-se, no? I no
I
només
tant,
per aquesta
encanta.
Part tan política o tan social. I a Barcelona s'estrena Chorus Line. El primer que us diré, abans de posar res perquè així us situem de Chorus Line, és que aquesta vegada ho dirigeix Antonio Banderas,
que estrena un teatre a Màlaga, i que veurem aquesta obra a Màlaga fins al 26 de gener.
Sí, senyora.
Després vindrà a Barcelona,
després Madrid i després Barcelona. Han fet un càsting com
brutal
sí. molt exhaustiu de molta gent. I us primer us situo a Chorus Line perquè em fa una mica de ràbia, saps? Vull dir, parlar de l'espectacle que ve cap aquí, però és que això es va estrenar el 1975 a Broadway, i aquest seria el tema principal. Va, sentim un trosset, i així l'obertura, perdó. No és l'obertura, és el guant, és el final. Però sí, és un dels temes...
Sort que tenim, Irene,
perquè... És un dels temes més coneguts de Chorus Line. En aquest cas s'estrena amb el llibret en castellà i les cançons en anglès. No sé si això estarà subtitulat d'alguna manera. No m'imagino el Teatre de Màlaga ple amb les cançons en anglès, si voleu que us digui
la veritat. Jo espero que sí, perquè no?
No, que em sembla superinteressant, però per entendre-us, musical, hi ha molts temes cantats, i penso, ostres, si s'ha d'entendre el que estan dient...
Bueno, al final és part de l'argument, també, la cançó.
Exacte,
per tant,
per
has d'entendre les cançons.
D'alguna manera, suposo que posen
llibret,
subtítols...
Potser et posen un llibret, no ho sé.
No ho sé, no ho he sabut trobar. Però això, com dèiem, es va estrenar el 1975 al Public Theatre, i hi ha una actriu que sortia, la Bayork Lee, que ja sortia a la versió de Broadway, que a més l'ha dirigit altres vegades, la codirigeix amb Antonio Banderas. O sigui que és una de les actrius que en aquell moment feia de Connie Hong, que ha estat en 35 produccions diferents de teatre musical. Vull dir, una senyora que fa mil anys
molta
que fa això.
Molta experiència, no?
Exacte.
Però em sembla brutal, no?, que el Banderas estrenyi un teatre i aposti per tot això.
Jo tinc un secret, un petit secret.
Digues, a veure.
I és que Antonio Banderas, una de les primeres coses que va fer va ser Evita, el musical amb Madonna, que no es... O sigui, Evita a mi m'agrada molt, tot i que no soc de gens d'Andrew Lloyd Webber, que és el compositor, però Evita em sembla molt guai. I en aquest cas, la versió cinematogràfica, tot i que Madonna a vegades deixa molt que desitjar, Antonio Banderas està meravellós fent de Che Guevara. I m'agrada. Perquè és aquest accent que té, que no acabes de saber.
Sí,
bueno, si ets malagueny, però en anglès no acabes de saber ben bé de dónde viene. Bueno, a mi és una... He de dir que és d'aquelles coses que penso, potser és una mica cutre, però a mi em sembla meravellós.
Com a director també? Director?
I és com a director, segurament té coses bones. A mi em sembla un tio que en aquest sentit té coses interessants. Ara, no sé com serà Chorus Line en aquest sentit.
Bueno, esperem que vingui i anirem a veure.
Exacte.
Farem un programa especial a Ràdio Sabadell, allà,
sí.
I ja està.
Sí,
mira,
no? M'encantaria,
ja està,
la producció, comenceu a fer les gestions ja.
I surt, Banderas.
Sí?
Home, i tant, fa del coreògraf i director. Ara us explico. Chorus Line va del càsting d'uns ballarins per un espectacle de Broadway. O sigui, expliquen el procés de càsting per arribar a fer un espectacle de Broadway. I això està basat en unes entrevistes que es van fer l'any 75 amb tot de ballarins reals, diguéssim, ballarins de musical, no actors fet de ballarins, sinó ballarins que feien càstings i explicaven la seva experiència com a ballarins a aquella època. Inclús 8 d'ells es van quedar en la primera producció. I a partir d'aquestes entrevistes es va fer l'espectacle. I llavors en aquest hi ha tot de ballarins que passen o no el càsting i hi ha un director i coreògraf que en aquest cas és el personatge que protagonitza Banderas.
Doncs em sembla superinteressant, eh?
Sí, i a més ja es toquen temes com què passa si ets home i ets ballarí, l'homosexualitat, la duresa d'aquesta professió. O sigui, és un dels primers espectacles d'aquella època en què es parla del que passa darrere de l'escenari. I és de moments difícils, difícils. I a més, a part de tot això, tenim al telèfon un dels actors que estarà dins d'aquesta producció d'Antonio Banderas.
Doncs vinga, parlem amb ell, no? Daniel De León, que interpreta doncs, a Lain, no, a Richie, perdó.
Richie.
Bon dia, Daniel.
Bon dia, hola Sabadell.
Buenos días.
Daniel, que además tenemos que decir que bueno, es bailarín en Francia, ¿no? Mm-hmm. Ha hecho Mamma Mia, Disney High School Musical y ahora pues vas a estrenar este espectáculo, ¿no? En Málaga. Explícanos un poco tu papel, ¿qué interpretas? ¿Cuál es tu personaje?
Pues voy a hacer el papel de Richie Waters. Es un bailarín que al principio quería hacer una carrera de monitor de guardería y hacía como estudios porque ha tenido una beca en la universidad, pero de repente se ha cambiado de decisión y para dedicarse totalmente al hecho de bailar. Pero también en esa época, en los años 70, la cosa es que en las audiciones en Broadway la gente no dejaba a la gente de etnia a audicionar porque en general era más la gente blanca que podía presentarse. Y son cosas que nos han explicado a Bayork y Antonio cuando hemos hecho un montón de workshops, días de workshop, nos han explicado cómo decir, el contexto que pasaba en esa época. Y fue muy interesante de conocer, cómo decir, sí, ese contexto, porque no es lo que estamos viendo ahora, aunque hoy siempre podemos ver que hay, como decir, cosas de perfiles, que si podemos ser elegidos o no por razón de perfiles, pero en esa época creo que era más difícil, pero ya está.
Bueno,
¿Me explico?
Sí, totalmente. Y para ti debería ser chocante, ¿no? Cuando os hacen esos workshops y os explican cuando tú sí que tienes posible, o para ti supongo, que ha sido normal poder tener trabajo en este sector, aunque eso no, fueras de otra etnia en este caso, ¿no?
Un momentito, perdón. Otra vez, por
que,
favor.
Que en este caso tú decías que Antonio Banderas y Bayork os explicaban el hecho de que no cogían gente en las audiciones, que era muy difícil que cogieran a alguien de otras etnias en los castings, pero que eso tú no lo has vivido, entiendo, ¿no?
Sí. No lo he vivido para Chorus Line y tampoco para otras producciones, pero lo que digo es que podemos hacer un paralelo sobre ahora el tema de los perfiles, cuando una producción está buscando un perfil particular y un otro no. Pero
exacto,
ya
exacto.
Que sigue habiendo, ¿no? Discriminación a veces, o por edad, o por
eso, físico.
Por físico, exacto. Eso es lo que quiero decir.
Muy bien.
Y explícanos cómo es también trabajar, ¿no? Bajo estos directores y también, pues, con todas las miradas puestas, porque como será este estreno, ¿no? Supongo que estáis muy pendientes, ¿no?
Sí. Sabemos que hay muchas expectativas. Y yo, por ejemplo, tengo mucha presión, pero es mucho placer. Y Bayork y Antonio y también los asistentes nos dan muchas llaves para crecer, para también dejarnos este espectáculo para que nosotros podamos hacerlo crecer también de nuestras propias manos. Y la verdad es que no, es mucho placer y hay una energía muy, muy grande, muy guay. La verdad es que cada día yo estoy agradeciendo al universo porque yo sé que tengo mucha suerte de estar aquí y también desempeñar este papel, estar rodeando de actores muy talentosos, también trabajar por Antonio Banderas, eso es muy guay, así que no, y también tenemos la suerte de haber trabajado con Bayor Klee, que estaba aquí desde el principio, que quiero decir que es la Connie Wong, inicial.
Sí, es así que
sí, hay una biblia de historia, anécdota que ella nos ha contado y que podía ser a veces triste y también muy divertida y no, es guay.
Y normalmente nosotros aquí en la radio tenemos a Neus Elfa, que sí. No ha podido estar aquí, pero normalmente nos habla de danza y nos gustaría saber, aunque ella no esté, ¿qué exigencias hay a nivel, sobre todo, de danza? Porque en Chorus Line se baila mucho, tenéis que cantar y bailar a la vez. ¿Qué tipo de vida o de día a día tenéis que llevar para poder llevar a cabo cada una de las funciones? Porque ahora vais a empezar y esto no para. Supongo que haréis, pues no sé si son 7 o 8 funciones a la semana. No sé qué tipo de rotación hacéis los actores, pero aparte de, yo hablaba de teatro de texto hace un momento, y aparte de cantar, en este caso, además bailáis muchísimo y con mucha rigurosidad.
Muy intensamente, ¿no? Y con muchos estilos musicales también, que supongo que la preparación física es muy importante.
Sí, totalmente. La cosa es que tenemos cada día un warm-up, un calentamiento físico de 45 minutos hasta una hora, que Bayork ha inventado para el buen estar de la función. Es decir, que Bayork ha pensado a cada movimiento que hacer para solicitar y cada músculo del cuerpo para no hacerse daño.
O sea, ha pensado a propósito para que la función de Chorus Line, que ella conoce perfectamente, a nivel corporal funcione como tiene que funcionar, sin lesiones, sin que os hagáis daño, que esté totalmente... Sí. O sea, está pensado a medida para este tipo de función.
Exacto, sí. Esto. Y la cosa es que sí, efectivamente en Chorus Line hay muchos estilos y es el estilo de Michael Bennett. Es un estilo que es antiguo también, que la gente a veces podría comparar a lo de Bob Fosse, pero son dos escuelas totalmente distintas. Y porque en esa época, como decir, a cada uno tenía su propio estilo y tenía como una competencia entre cada estilo.
Ajá.
Y así que lo de Michael Bennett es muy particular y desde la manera de llevar el sombrero, la manera también de poner los dedos en el sombrero, en la cadena, y esto, yo no conocía esto de Michael Bennett, así que me fijé mucho en lo que nos decía Bayork y también su asistente, sus asistentes, que son Luis Villabón y Mathieu, que han hecho un trabajo muy guay con nosotros también, y sí, era realmente algo de estudiar y de estudiar y de aplicar luego.
No podéis bailar de cualquier forma, es decir, además, en este caso,
el nivel es alto.
Si alguien que nos está escuchando conoce a Bob Fosse, que no es Michael Bennett, es lo que estábamos diciendo, realmente eran coreógrafos muy específicos con lo que querían y dónde lo querían, que a día de hoy a lo mejor puede ser todo un poco más libre, sobre todo en teatro musical, pero en ese sentido creo que la parte de danza se puede decir que es la más exigente del espectáculo.
Sí, total. No tampoco la parte de danza, pero también las partes de canto, porque al final el libreto tiene muchas canciones que son muy 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 particular, muy cómo decir, no se puede inventar algo. La verdad es que tenemos que seguir porque es una obra que muy, muy vieja y tenemos que respetar a lo que se ha hecho antes, así que hay algo que respetar y claro que no se puede tener una libertad particular. Lo que digo es que vamos a tener una libertad en nuestra manera de interpretar pero lo que está ya escrito, así que no podemos cambiar algunas cosas, porque si no va a cambiar muchas cosas de... ¿Cómo decir? No sé cómo explicar esto, pero no sé si me entendéis.
Sí, te entendemos. Además, esto estaba pensado así por alguna razón, o sea que supongo que es más vosotros entender... desde esas entrevistas que se hicieron en el año 75 y cuando se hizo el espectáculo, por qué se hizo de esa forma y entender el momento que vivían estos bailarines, sí. Y luego poner vuestra parte a nivel interpretativa, sería eso, ¿no?
Sí, es esto, perfecto, total.
Y Daniel, para acabar, tú eres un actor de musicales francés, pero también has estado aquí haciendo dos temporadas, El Rey León. Ahora estás en Chorus Line. Explícanos cómo ves el sector, ¿no? El teatro musical aquí en nuestro país y también, a diferencia, cómo está o cómo se intenta incentivar en Francia.
Vale. Pues la cosa es que vení en España porque he tenido esta oportunidad para trabajar en El Rey León como cantante de swing. Y hacía también el papel de el cover de Ed, la hiena tonta. Y la cosa es que después había visto esa audición de Chorus Line, me dije, vale, voy a intentarla, pero sin saber que hubiera tenido una suerte para estar realmente dentro. La cosa es que creo que en España hay oportunidades, pero que también se está desarrollando mucho ese sector de los musicales, porque habían hecho también El Jovencito Frankenstein. Uh-huh. He visto también que van a hacer otra vez Guardaespalda, sí. Pero en una gira. El Rey León tiene una larga vida, en la historia. Uh-huh. También. Sí. Así que no, creo que todo se está desarrollando mucho. Y la cosa es que en Francia también hay un montón de oportunidades, pero vale, yo es que me gusta mucho España. Había hecho español de segundo idioma y la cosa es que para mí era algo que tenía que hacer, vivir un poquito más en España y practicar el idioma y ya está. Pero no, creo que España está en un paso para desarrollarse más y más y, y que, como decir, no solo Madrid, pero me gustaría que también otras ciudades tengan
esa proyección, ¿no? Ese impulso.
Eso, sí, uh-huh. Sí, para crecer y tener un ser como Londres y Broadway o París o no sé qué, o también Berlín.
Sería maravilloso.
Nosotros estaríamos todos encantados.
Tendríamos mucho trabajo.
Daniel, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte y que
a vosotros.
Seguiremos muy atentos a ver cómo evoluciona a Chorus Line. Que vaya muy bien. Adiós. Doncs molt interessant, eh? Sí. Quan vinguin a Barcelona ja ens ha dit la Neus que hem d'anar-hi, eh?
Val.
I ens ha escrit que avui no podia venir, no. Saps? Però ens ha enviat un WhatsApp per mateix i hem d'anar amb comitiva.
Jo m'apunto, eh?
Jo puc fer dos apunts molt curtets. Un, ell parlava de que havia fet el Rilo, havia fet de swing. Mm-hmm. Us explico què és un swing. Un swing és l'actor que sap... no diré tots, però quasi tots els personatges, és a dir, el noi té tots els personatges masculins, el swing noi, tots els femenins.
Sério?
Normalment és l'actor que cobra més i aquest actor d'estar sempre al teatre esperant que algú peti. A no ser que hi hagi, representa que hi ha el principal, vale? O sigui, el que fa...
Però dius que és el que cobra més o menys?
Més.
És el comodín, no?
És el comodín. La llamada. Llavors, normalment hi ha el que fa el personatge principal, normalment hi ha una altra persona darrere, que és el cover, pot haver-hi un cover, dos covers, els que siguin, i llavors hi ha el swing. Quan aquesta gent agafa festa, o es posa malalt i es corren els personatges, diguéssim, es van passant el personatge, el swing ha d'anar cobrint els espais.
Imagina't.
Que els altres...
Imagina't, quin nivell.
No sabia que existia aquesta figura.
Sí, senyor.
És
fantàstic. Per això us ho explico, perquè és superinteressant veure que la treball d'actor no és només vinc allà, vaig al meu personatge i marxo, sinó que hi ha gent que durant molts dies no surt a l'escenari a fer res, ell a més tenia un cover que feia d'Ed, de la hiena, però si fas de swing, moltes vegades estàs allà al teatre preparat perquè si alguna cosa peta, o perquè aquell dia, o sigui que saps que tens uns dies que et toca sortir, però tocarà fer més d'un personatge. Per tant, han de ser actors molt bons per poder-ho fer.
Sí.
I l'altre punt molt ràpid és que, si abans d'anar a veure Chorus Line, hi ha un documental a YouTube, està sencer, que es diu... One Step, ara us busco exactament el nom.
Vinga, busca, però l'haurem de veure, Joan.
És un documental que parla sobre l'última producció que es va fer a Broadway de Chorus Line, doncs de tot el procés de càsting que es va fer real de l'espectacle, i és superinteressant.
Tenim molta feina, eh?
Sí, passes deures, eh? Ja?
Exacte, eh?
One More Step. A YouTube.
Vinga,
One
More Step. L'hem de veure, eh? Sí, aquest sí, perquè haurem d'anar a veure Chorus Line, no? El Daniel? Molt bé. Doncs canviem de música i de registre, que és el moment de submergir-nos a les xarxes socials. Ha dit la Irene que podíem cantar, doncs mira, jo ja començo a assajar.
Clar, però has començat amb una que no té lletra.
No, perquè millor així, no? Mica en mica. Amb la teva sintonia, què més vols?
No, m'encanta.
A veure, quin usuari ens recomanes avui?
A veure, com aneu d'anglès?
Prou bé.
Sí?
Vinga, Irene, doncs tu.
Sí, us dic, va, intentem traduir aquesta frase. Intenta-ho, val? Every pig gets his Saint Martin.
Sí. Home, cada port té el seu Sant Martín, no?
Molt bé, bueno, molt bé, aneu bé. Una altra. Isn't true, Angel of Love.
No és verdad, Angel de amor, que no està per la orilla. No està la luna brilla i se respira mejor.
Neither fu nor fa.
Ui, aquí
ni
ja...
fu ni fa.
Ah, molt
correcte. Shit yourself, little parrot.
Caga de lorito.
Molt bé.
Està super posada, eh?
Little parrot of the sea. Ah, t'he enganxat, eh? Lloret de mar. Oh. Doncs aquestes són algunes de les frases de l'usuari que us porto. Que es diu @superbritanico. Uh-huh. És veritat que és un usuari que és una miqueta de comercial, perquè és molt similar a Mr. Wonderful o Mr. Al Putterful, exacte, aquestes que fan frases divertides, però, no sé, té un encant especial, que són aquestes frases que a mi sempre m'han encantat. Jo crec que aquest Little Part of the Sea no és de Superbritannico, és de La Cosa Nostra, és a dir, de la companyia TV3.
Imagina si ens hem de remuntar.
Llavors, a mi m'encanta moltes coses i he descobert aquest usuari que ho fa. Llavors estic com molt entusiasmat. Després té altres frases, que no només són traduccions
en anglès. Estàs
aprenent anglès? Home, evident. Val? Però, per exemple, ja té frases com Tonight I don't have the sushi for wasabi. Hoy no tengo el sushi para wasabi. Val? Són, doncs, diguéssim, actualitzacions de frases fetes que tenim. Es diu @superbritanico. Val? O altres frases molt xules, que és Teachers are the real influencer. Els professors són els veritables influenciadors.
Mm-hmm. Val?
És a dir, que em sembla una conta bastant divertida.
Sí.
Val? És veritat que és una mica comercial, veureu que tres posts un és comercial, però... Quan fa aquestes coses, a mi m'encanta i sóc molt fan d'aquestes traduccions literals de l'anglès, anglès-català, català-anglès. O sigui que molt xulo,
que
molt xulo.
A més és una cosa molt nostra, també.
Home, evident, és evident. Quan ve un anglès aquí no ens entén,
totalment,
no?
Totalment.
Doncs aquestes traduccions a mi m'encanten. I bueno, aquest és l'usuari, sí?
Sí, val? Acceptat.
Anem per l'aplicació?
Vinga.
Agafeu els mòbils, val?
Vale.
I ara aneu al navegador, és una web... que és molt útil de dilluns a dijous, bueno, de dilluns a divendres inclús, i escriviu www.esviernes.com, val? I ara em direu què us surt, val? És una web, recordem, que tu ho escrius.
És viernes? No, hoy es jueves.
Correcte. L'única cosa que et fa és dir si avui és divendres o no.
Ya estamos llegando, un último esfuerzo.
No obriu el dilluns.
M'agrada molt això, l'última frase. Ya estamos llegando, un último esfuerzo.
Exacte.
Ens queda poquet.
Ja està,
ànims,
ja
està.
No,
ànims.
Ja està. Us he dit abans que jo us recomanaré coses útils i no tan útils. Val? I aquesta no sé on qualificar-la.
Perdona, hi ha gent que no sap en quin dia viu. O sigui, no, que potser és molt útil per aquestes persones.
Ja està. Tu imagina, arribes dilluns a la feina, obres l'ordinador i entres a aquesta web. Frustració, cap a casa.
A plorar, cap a casa.
No? Mm-hmm. Que per cert, ara que dic dilluns, no té res a veure, però és que a Japó han començat a provar els caps de setmana a 3 dies. Doncs anem-ho a començar a pensar.
A pensar, val? Sí.
Val, esviernes.com i l'única cosa que fa és dir-te si és divendres o no és divendres. Val? Mm-hmm. I la segona aplicació, que sí que és molt útil pels usuaris de Telegram, que cada cop són més, per fi, ja hem arribat a... seran 1.000 milions d'usuaris actius, realment són 300, 400, però 1.000 milions d'usuaris, és una aplicació web i aplicació per Windows i per Mac, que es diu Telefuel. I l'única cosa que fa, bueno, l'única no, una gran cosa que fa és organitzar-te els chats que tens. Els podem organitzar doncs, per feina. Tenim una carpeta on ens posa tots els usuaris de feina. Una altra carpeta doncs, pels amics. Podem fer subcarpetes dintre de carpetes. Podem posar filtres a tots els missatges que tenim. Doncs, per exemple, ensenyem només els que no són els que no he llegit. O només ensenyem aquells on m'han citat. Val? És a dir, que és una aplicació molt útil. De moment només està per web o aplicació nativa per Windows o per Mac, sí. Però han promès que dintre de poc el tindrem per mòbils, per Android i per iOS. Perquè unes coses que jo sempre trobo falta a les aplicacions com WhatsApp, Telegram, Line, totes aquestes aplicacions de missatgeria instantània, és que tenim tantes coses, tenim tants temes allà dins, que és un merder organitzar-ho, sí, sí. Organitzar-ho absolutament tot. I això ens serviria moltíssim doncs, per tenir tot en el seu lloc, tot ben posadet, exacte. I a més amb Telegram, que tenim els grups, que tenim els chats normals, el chat... No el tinc, molt malament, eh?
Molt malament.
Aquí, home, evident. Perquè Telegram és com un WhatsApp, però millor. I si és millor...
Jo tampoc el tinc, Irene.
Tampoc el?
Confeso, no.
Aquí m'has fallat, eh? Jo pensava que el tindries, eh?
El tenia, però vaig treure.
Doncs és un chat molt xulo, molt fàcil, i sempre va per davant de WhatsApp. Et sorprendràs de la gent que
el fa servir. Home, nosaltres, o sigui, a la feina, al mòbil de la feina sí que el tenim, i és útil, perquè a vegades per fer preguntes i tal...
Correcte, a més té grups, que és això, doncs...
Sí. Bueno,
té diverses coses que WhatsApp el que fa és copiar a Telegram, una miqueta lent, una miqueta amb molts dies de diferència, però realment, si no el feu servir, descargueu-lo i proveu-lo perquè és millor.
I llavors, perquè hi ha molta més gent amb WhatsApp que Telegram?
Tan fàcil com que té el 93% de la població espanyola té WhatsApp, fa servir WhatsApp. Vale? És a dir, hi ha més gent. Evidentment, clar. Tu quan entres a WhatsApp, tens a tots els teus amics. Quan entres a Telegram, no
part.
Tens a tots.
Jo no hi soc, per exemple.
Correcte. Llavors, tenim...
llavors clar, si vull parlar amb tu, em parlaré per WhatsApp. Llavors.
Exacte. Llavors, què passa? Doncs que tenim un producte millor, però que no el fem servir tant.
Però per què deu passar això? O sigui, per què la gent en el
comoditat.
Seu moment ens han baixat el WhatsApp?
Comoditat, i perquè WhatsApp té les coses mínimes que demanem perquè una aplicació de missatgeria instantània funcioni. Val? Llavors, com ja ens va bé...
O potser va sortir primer, no?, el WhatsApp, que el Telegram.
Sí, va sortir primer, per això té més gent. Uh-huh. No?
I ara costa desenganxar-se d'allò que ja tenim, que som comodons.
Però aquesta és la gran discussió, no?, que aquí és qualitat versus una altra cosa, popularitat.
I accessibilitat, perquè si tens tots els teus contactes de l'agenda que tenen WhatsApp...
Per popularitat. I això passa a tot arreu. Passa amb aquestes aplicacions, passa amb el teatre, doncs que evidentment hi ha obres que no són tan bones com altres, però va molta més gent. Per què hi va molta més gent?
Bueno, sí.
Perquè és més popular, perquè és més fàcil arribar-hi segurament, perquè ho fan amb teatres més accessibles, etc. Doncs passa com tot, no? Doncs el WhatsApp i Telegram jo crec que va una miqueta
per aquí.
Però proveu i ja veureu que és molt més fàcil i molt més senzill.
Molt bé, ja perfecte.
Molt bé,
la Irene aquí fent els deures.
Ja tenim una recomanació útil i una altra
perfecte.
No tan útil, o sí. Val? Un repte viral. I aquí venim a les mascotes.
Molt
que
bé.
Sé que hi ha gent que ja està escrivint que vol saber què passa amb les mascotes. Doncs, com sempre, el repte viral sempre l'enfogo cap a TikTok. I hi ha un repte viral per les nostres mascotes.
Ai, ens encanta.
Que és hashtag mascotes TikTok. Val? I és tan senzill...
Què hem de fer? Què hem de fer?
Com enfocar, doncs, en músiques, per exemple, doncs, com aquesta. Amigo en mi. Fins aquí. Però m'has fet els coros, eh? Mira, molt bé. Tu sí que pots, eh?
Home, si no puc, ja pleguem. No?
Sí, correcte,
que sigui cantar per la màquina.
Exacte. Doncs, hashtag mascotes TikTok, el que és gravar doncs, el teu millor amic, aquella mascota, doncs, i ensenyar-la a tots els teus contactes. Has de ser creatiu, fer servir aquest hashtag, i això, doncs, posar una cançó com aquesta.
Vinga, aquest el faré.
Vinga, i després ens el passes i el pengem. I el
com una gateta.
Pues mira,
doncs vinga, també.
Fareu servir aquesta cançó.
Sí, ha de ser aquesta, no?
Sí, no?
Farem aquesta, va. Sí.
Home, sempre que fem un hashtag, perquè sigui viral, és molt important la música que li posem.
Molt bé.
Val? Aquests reptes, quan fem una story, quan fem totes aquestes coses, la música que li posem per sota també és molt important per donar-li viralitat, perquè al final hem de fer servir tots els nostres sentits i la música doncs, ens ajuda a recordar allò que estem veient. El màrqueting és super, super, super important, doncs, aquella música. Quantes empreses gasten milions i milions d'euros doncs, en crear músiques pròpies per ser recordades només amb unes campanetes sí. o amb un so, no, amb una melodia.
Aquesta de seguida l'hem identificat. Aquest... Sí.
Correcte. Doncs llavors, doncs, és molt important que poseu a les històries una música xula.
Per així arribar al màxim, no? De seguidors. Quina feinada, veus? És que clar, ens poses més feines, més xarxes socials. Sí, mare meva.
Clar, i ens juntem els dos, que posem deures, que si anar al teatre, que si fer un hashtag, que si després fer un repte, que si una aplicació, que si un Netflix.
Clar, no?
A quina plataforma podem veure aquell reportatge, ho saps?
No, això, el reportatge està a YouTube.
Al YouTube. Ah, perfecte.
Sí, això és un documental que està a YouTube, en aquest cas.
Molt bé.
No sé si està en alguna altra plataforma. I, però, parlant del que parlava abans, a HBO hi ha una sèrie que parla de Bob Fosse, que parla de...
I com es diu?
De coreògraf, ara t'ho dic. Perquè no la sé. Sí, no sé el nom de la sèrie, però parla del coreògraf Bob Fosse, que era l'altre, no era el Michael Bennett, sinó l'altre coreògraf, però ara mateix t'ho dic.
Estem plens de recomanacions, eh?
Sí, per això sou els prescriptors, eh?
Puc recomanar una altra sèrie? Hi ha una altra sèrie?
Sí, és bona, sí, eh?
Sí, però vaig a buscar un segon.
Mentre busques, Rocío, posa una cançoneta. A veure si et sona.
Sí? La cançó no m'ha de sonar.
És Tchaikovsky.
Sí que em sona.
És el Trencanou. Arriba a la nostra ciutat amb una única funció. Serà dissabte 23 de novembre a 9:15 al Teatre La Faràndula. Atenció, perquè no ballarà qualsevol, Joan? Saps qui ballen?
Jo.
No, tu no. Ah. Els ballarins del Ballet Nacional Rus, amb aquest clàssic, amb el Trencanous, que doncs, és un dels espectacles més coneguts i que es va estrenar, atenció, el 18 de desembre de 1892, i ara doncs, segurament també sorprendrà a tot el públic. I nosaltres, atenció, regalem entrades, eh? Ens heu de seguir a través d'Instagram, perquè regalem 4 entrades dobles. Així que, si voleu, doncs tafanegeu a l'Instagram de Ràdio Sabadell i allà us expliquem com ho podeu fer. Ja ho saps, Ivan, si vols entrades...
Sí, no, jo aniré amb puntes, a més, perquè aquí ballen amb puntes,
Vull sempre, dir que... tu les puntes sempre, jo no les deixis mai.
És que és una espineta que tinc.
Fossi Verdon, es diu. Fossi / Verdon. És la sèrie que fa HBO sobre el coreògraf Bob Fosse.
Molt bé.
Que és sabeu aquelles coreografies dels guants blancs que es mouen les mans?
Sí,
que xulo. El coreògraf de Cabaret o... Hi ha una pel·lícula que es diu All That Jazz, que parla de la seva vida.
Boníssima, llavors
doncs,
ja sé
aquest
qui
és. El del cigarro aquí penjant
les
pastilles.
Per mi és un dels millors musicals, All That Jazz.
Si t'agrada, hi ha un altre espectacle que es diu Fossi, sí, de Bob Fosse, Fossi, F-O-S-S-E, que fan totes les coreografies de Bob Fosse, un espectacle que està gravat en vídeo, totes les coreografies de Bob Fosse. I ho fan tant les ballarines d'aquella època, que el vídeo ja tenen 50 anys, però són espectaculars, fins a tots els ballarins nous. I té molta exigència i és molt interessant.
Neus Elfa, has vist? No has vingut avui, però nosaltres estem fent aquí, ens estem posant al dia. Al final podrem canviar-nos el barret de prescriptors. Joan, que encara et quedaven més cosetes.
Tinc la dada, però abans una novetat, que és que ahir es va estrenar Disney Plus, o sigui la plataforma, Estats Units, sí, i ha aconseguit en un sol dia 10 milions de subscriptors. Espectacular.
Brutal, és que diuen que és la revolució, que serà la revolució, no?
Bueno,
que,
a veure,
atenció, està... HBO i altres plataformes, que si no es posen les piles...
A veure com ho fan, perquè tampoc puguem pagar absolutament totes les plataformes i hem d'escollir, no? A veure, el preu és més baix que les altres... Bueno, penso que està sobre els $7, ara potser m'equivoco, però està
però
més baix.
Però segur que faran alguna promoció d'aquestes, com Netflix, no? Que són plataformes primer que pots mes, compartir.
El primer mes gratuït, o... Netflix està deixant ja de fer aquestes polítiques, ja comença a deixar d'aquest mes gratis. Però, bueno, anem a veure com... 10 milions en un sol dia, anem a veure si manté, és Disney, té Marvel, té Disney, té etc. Que, bueno, que al pròxim programa podríem parlar més extensament, a veure com evoluciona aquesta plataforma i a veure quin hem d'escollir. És que al final és molt complicat, no?
Que a Disney el que li passa, i això també passa amb els musicals, és que són molt gelosos del que ells tenen i costa molt... O sigui, hi ha altres cases, diguéssim, que trobes pel·lícules o sèries o espectacles de musical, però en aquest cas a nivell de drets són super estrictes. Llavors només treballen amb les seves pròpies plataformes. Llavors, suposo que dius, si vols veure les pel·lícules de Disney, jo què sé,
sí,
cas, i tens nens o el que sigui, és com que tens zero opció.
has d'agafar Disney sí o sí.
Totalment. Sí o sí.
Ara falta... Parem els nens, perfecte, o adolescents, nens, adolescents, perfecte, i ara què passa amb els adults? Perquè jo, si tinc a casa, jo també vull veure alguna cosa. Si m'ofereixes aquestes coses, doncs possiblement dius, va, faig un esforç pel meu nen que tingui, o adolescent, que tingui Disney per aquestes sèries, per aquestes pel·lícules, i després doncs jo aprofito. També diuen un rumor, que no sé si és cert del tot o no, que el que volen fer és, ells faran una sèrie i quan facin una pel·lícula, diguéssim que serà la continuació de la sèrie. Llavors empalmaran el que és una pel·lícula al cinema amb una sèrie de Disney+.
Sí, fent continguts així, cross-media, no? Això de saltar de plataformes, que fort.
Aquesta gent...
Clar, però és molt bona com a política de màrqueting i comercial, però qui no tingui Disney+, es quedarà una miqueta coix perquè no entendrà les pel·lícules de superherois, de Marvel, etc.
Però tenen un públic molt fidel. Molt bé.
I per últim acabem amb una dada d'aquestes dades que donen per discutir. Doncs, no sé si vosaltres escriviu per internet i quan poseu 5.000 escriviu 5K o 60K.
Jo sóc antiga, jo 5.000 poso.
Bueno, doncs cada cop més les aplicacions i els seguidors ja et posen 60K, i a més quan et parla veritat. En el sector, quan et parles, doncs ja dius, ah, mira, doncs tinc 60K, tinc 5K, doncs són el 5.000, 60.000, val? Doncs en el 2.0 es fa servir moltíssim. I se li ha preguntat a la RAE què opina sobre això.
I la RAE,
el que han dit és, textualment, que l'ús de la K per expressar milers no és correcte. Val? Més que res perquè aquest símbol correspon a un prefix d'unitats i no deu utilitzar-se per abreujar o formar xifres, perquè K pot significar doncs, quilograms, per exemple.
Clar,
no?
Exacte, pot crear confusió.
Llavors, la discussió està aquí, no? Doncs la RAE hauria d'acceptar llenguatge que es fa servir, que es comença a fer servir.
Doncs ho acceptarà, però d'aquí uns anys.
Sí?
Sí.
Quants anys? Clar, però potser ja no es fa servir la K, es fa servir una altra cosa. Hauria de ser més àgil la RAE en aquest sentit? Si tu em fa servir 5K, per què la RAE diu que no es pot fer servir 5K? El servei d'aquí, està el servei de la gent que parla aquest llenguatge?
Ai, això seria molt llarg de discutir.
Doncs això, doncs aquesta és la data.
La gent parla molt malament, i llavors...
Clar, però no és però 5K és parlar malament, per exemple, eh?
Mm-hmm. Per què es va començar a utilitzar, tu saps, això?
Segur per anglicisme?
No ho sé, no ho sé.
Segurament, no, anglicisme tampoc, no ho sé. La veritat és que no sé
quina relació té la K en si amb els milers.
Doncs segur que en té una i la buscaré. I la buscaré i la portaré. I la
portaré. Els teus deures,
eh? Els meus deures, com els poso jo? Com els poso jo? No pot ser. Doncs una mica per aquí, no? Doncs, perquè jo moltes coses... Crec que haurien de crear un apartat, igual que tenim el llenguatge formal, el llenguatge col·loquial, haurien de crear el llenguatge online, no? Que és un altre tipus de llenguatge que s'ha creat doncs, fa 10 anys, segurament vam començar a crear aquest nou llenguatge amb WhatsApp, amb d'això, i que si no ho regulem, si no posem normes, doncs parlarem malament, ho farem malament.
Doncs a investigar. Investiga i d'aquí 15 dies ens informes, eh? La K.
Al matí, amb Raquel García.